El ple municipal ha aprovat una nova ordenança que regula la recollida d'escombraries i residus que generin tant els particulars com els negocis de la ciutat. A més, les ordenances fiscals pel 2025 inclouran una nova taxa amb la qual l'Ajuntament ha de cobrir íntegrament el cost del servei, seguint directrius europees i estatals. Bona tarda. De seguida ens centrem en aquesta nova taxa i en tot el que ha donat de si al ple municipal que s'ha celebrat aquesta setmana. Abans, però, fem una ullada d'altres titulars de la jornada. Comencem. Obre portes al nou CAP Florida Sud a l'Avinguda Catalunya, un equipament llargament reivindicat pel barri i que permetrà alliberar espai a l'actual CAP Florida del Parc dels Ocellets.
Es el primer día que vengo al centro aquí y bueno, parece muy agradable porque se ve mucho más espacio, parece que va a haber mejor atención.
Bueno, pues yo lo veo bien. Para mí me faltan pantalla, porque para allí no hay pantalla. Y hay asientos, pero no hay pantalla, entonces no puedes ir a sentarte porque no ves las pantallas.
Arrenquen protestes a Fira Gran Via, la tercera edició d'AD District, una de les fires internacionals més importants del sector immobiliari d'Europa, en el que s'esperen 12.000 assistents. Entitats socials i pel dret a l'habitatge s'han concentrat contra el que titllen com el Saló de l'Especulació. 4 punts de 9 possibles és el balanç del centre d'esports Hospitalet en aquestes 3 primeres jornades, un inici de temporada irregular en una tercera federació que enguany sembla molt més igualada i dura que el curs passat. En compliment d'una normativa mediambiental de la Unió Europea, l'Ajuntament aplicarà una nova ordenança de gestió de residus amb l'objectiu de reforçar la recollida selectiva i la neteja de la ciutat. Així s'ha aprovat en el ple municipal que s'ha celebrat aquesta setmana.
A banda de millorar la gestió de residus que ja tenen contenidors específics com matèria orgànica, paper, envasos i vidre, també es vol potenciar la recollida separada d'oli de cuina, piles i bateries, a més de la recollida porta a porta de residus voluminosos i aparells elèctrics i electrònics. Una altra novetat destacada és que diversos equipaments de la ciutat, no a la via pública, s'instal·laran 150 contenidors per a la recollida selectiva d'una fracció de residus fins ara inèdita.
Esta ordenanza recoge además todos los aspectos relacionados con la recogida de residuos, además de incorporar novedades normativas que también contemplan pues, nuevas fracciones de recogida, como puede ser la parte de textil que queremos potenciar. Esos 100 y pico contenedores estarán ubicados en centros, en equipamientos culturales, en equipamientos municipales, etcétera, porque ya entendemos que sobrecargar la calle con una fracción más sería tremendamente complejo.
A més, les noves edificacions hauran de disposar a la planta baixa d'una cambra per col·locar els contenidors, de tal manera que no ocupin espai a la via pública, però els camions de recollida hi tinguin accés. La nova ordenança de gestió de residus, que s'haurà de veure reflectida a la nova contracta de neteja diària que l'Ajuntament està tramitant i que porta 4 anys prorrogada, també preveu un increment de les sancions per pràctiques com ara deixar deixalles fora dels contenidors o abocar residus perillosos. Sancions que poden anar dels 2.000 als 3,5 milions d'euros en els casos molt greus.
Llega en el peor momento de la historia en lo que a gestión de residuos y limpieza de la ciudad se refiere. La ciudad está sucia, no es una percepción, es una realidad y nos parece una vergüenza que precisamente en el peor momento de la historia de la ciudad en lo que a limpieza se refiere, ustedes encima hagan pagar a los vecinos y a las vecinas por un servicio que llevan años sufriendo y denunciando.
Crec que no ho hem fet de la manera amb l'antelació suficient i sobretot amb l'objectiu de no estar el quart municipi per la cua en temes de reciclatge. Som la segona ciutat de Catalunya i no som capaços de tirar endavant un sistema de recollida de residus com cal. I no responsabilitzem a la ciutadania, perquè sempre estem renyant a la ciutadania, parlem d'incivisme. Si els primers en no fer els deures som nosaltres, després no reclamem a la ciutadania que faci els deures.
Amb aquesta nova taxa de residus, l'Ajuntament preveu recaptar 16 milions d'euros, més del 80% dels quals, segons l'equip de govern municipal, seran per sufragar el cost de la millora del servei.
I precisament aquesta nova taxa és una de les novetats del projecte inicial d'ordenances fiscals pel 2025.
Llum verda al projecte inicial d'ordenances fiscals pel 2025, que incorporen una nova taxa pel servei de recollida i transport de residus. Pel que fa a l'aplicació a particulars, la nova taxa es calcularà en funció dels metres quadrats al domicili i del nombre de persones empadronades. Pels negocis també es tindrà en compte la superfície, a més de la tipologia de l'activitat comercial.
En la parte doméstica lo que hemos hecho es ponderar el 30% de esa tasa en función de los metros cuadrados de la vivienda y el 70% de esa tasa en función del número de habitantes. Cuanto más gente vive en la vivienda, se supone que genera más residuos. Sale una media, como bien decían algunos grupos, de unos 100 euros, aunque hay vecinos que pagarán menos y otros vecinos que pagarán más.
Calcular la tasa en función de personas empadronadas y metros de la vivienda nos parece que no tiene ninguna relación con ese principio de quien contamina paga. Podría afectar muy especialmente a las personas de la tercera edad, a nuestros mayores, muchos de los cuales viven solos, en pisos con bastantes metros cuadrados, porque es la vivienda donde han desarrollado su familia.
El projecte inicial d'ordenances fiscals també incrementa algunes taxes i estableix una nova tarifa de 15 euros per inscriure's en processos de selecció de personal de l'Ajuntament. Pel que fa als impostos, el ple ha aprovat a pujar l'IBI un 2,6%, un increment que coincideix amb l'IPC previst pel proper any. La proposta, que ha tirat endavant amb el suport del PSC i l'Hospitalet en Comú Podem, també preveu congelar la resta d'impostos municipals.
La proposta inicial de l'equip de govern era superior, arribant a nivells entorn a un 4,5%. Reconeguem una certa evolució des de la proposta inicial, resultat de les converses amb el nostre grup municipal, tot i que de manera insuficient. No obstant, cal tenir present que per tal de poder realitzar una prestació de serveis de qualitat cal un finançament adequat, i això passa per enfortir els ingressos municipals, dels que l'IBI és una de les grans partides.
Segons l'equip de govern, l'increment de l'IBI residencial suposa un augment de menys de 20 euros en el 90% d'habitatges. Alguns grups, però, consideren que la pujada de l'IBI és incompatible amb la nova taxa de residus.
Aquí hem de tenir en compte no la pujada només del 2,6% de l'IBI, sinó la taxa d'escombraries que vostès volen plantejar. El cost de recollida de residus, des de la recollida d'escombraries, ho pagàvem fins ara amb impostos. Vostès, si ara mantenen l'IBI i posen la taxa, ens estan cobrant la recollida d'escombraries dues vegades.
Tenemos el tipo impositivo más escandalosamente alto de las ciudades de nuestro entorno. Tenemos impuestos de primera y los servicios son de tercera. Tenemos una ciudad sucia, insegura y degradada. Si ahora hay una tasa específica para la recogida de residuos, lo que tenían que haber hecho es reducir el IBI para no incrementar la presión fiscal a los ciudadanos de Hospitalet. Y en lugar de reducirlo, lo aumentan.
Entenem que és un esforç per a algunes famílies, però és un major esforç que necessitem per tal de prestar els serveis públics amb la mateixa qualitat. Si reduïm l'IBI, quines accions, quins serveis reduïm?
En l'apartat de dictàmens també s'ha aprovat un conveni entre l'Ajuntament i la Generalitat per atendre l'alumnat d'ESO amb necessitats especials. També ha tirat endavant la modificació puntual del Pla General Metropolità per poder fer un equipament sociocultural i de formació musical a l'antiga fàbrica La Veloz.
Entre d'altres qüestions, el ple municipal ha aprovat diverses mocions, dues d'elles referides a reivindicacions veïnals, com el soroll que pateix el veïnat que viu a prop del centre comercial a Farga i l'accessibilitat a Can Serra.
L'Ajuntament ha fet costat al veïnat que fa mesos que denuncia que el soroll que emet al centre comercial La Farga està per sobre d'allò que marca la normativa. Aquesta moció conjunta d'Esquerra Republicana, Esquerra Unida i Alternativa, Partit Popular i l'Hospitalet en Comú Podem demana que es mesuri de forma fefaent i amb urgència el nivell de decibels que emet la maquinària de La Farga i que, si cal, s'apliqui la llei.
Els veïns diuen que no se resol el problema perquè segueixen tenint, han de dormir amb els taps a les orelles perquè segueix el problema. I la meva pregunta és quan farem aquesta sonometria, perquè si la fem ara, que ja no fa calor, la maquinària baixa de ritme i fa menys soroll.
En agosto volvemos a hacer nuevas mediciones y aquí también volvemos a ver que es superior a lo permitido. Se ha vuelto a notificar. ¿Y qué quiero decir con esto? Si en el término de la resolución que hemos puesto no se soluciona, pues se llevará a cabo lo que la normativa vigente hace, sea precintar o sea lo que sea.
A proposta del PP, l'Ajuntament haurà d'abordar l'accessibilitat a Can Serra, sobretot als blocs E i F.
Que el Ayuntamiento calendarice en un periodo de 6 meses una ronda de reuniones con comunidades que puedan estar interesadas en ceder terrenos comunitarios al Ayuntamiento para hacer estas zonas de paso accesibles. Y, en segundo lugar, negociar con propietarios privados, tales como los de los entornos de los bloques E y F, para conseguir la cesión o valorar la compra de estos terrenos con el fin de reurbanizar la zona para conseguir mejorar el acceso a los vecinos.
També van tirar endavant dues mocions de l'Hospitalet en Comú Podem, que demanaven un pla per a la millora de la convivència a l'espai públic i que l'Ajuntament reclami a la Generalitat poder aplicar una taxa turística.
El que demanem és que aquest Ajuntament demani a la Generalitat perquè aquest recàrrec s'imposi, que l'Hospitalet sigui inclòs en aquest epígraf, en aquesta columna de la llei que diu Barcelona, doncs que digui Barcelona i l'Hospitalet.
I a proposta del Partit dels Socialistes es va expressar la solidaritat amb les dones afganeses sotmeses pel règim talibà.
I no podem permetre que aquestes dones quedin callades i oblidades pel món, amb els compromisos adquirits dins dels objectius del desenvolupament sostenible, com per exemple el 5 que especifica la igualtat entre homes i dones. També recolzem la labor duta a terme pel govern d'Espanya en l'adopció de les mesures de protecció de les dones i manifestem el nostre compromís com a ajuntament amb els valors democràtics de llibertat, igualtat i fraternitat.
I tot i que no hi havia moció a debat, la plataforma veïnal que reclama millores al carrer Major va tornar a desplegar una pancarta per reclamar una reforma integral d'aquesta via del barri del centre.
I aquest ple municipal de setembre està l'últim de la regidora socialista Rocío Ramírez, que va renunciar al seu càrrec en finalitzar la sessió. En els anteriors dos mandats va ocupar regidories vinculades al turisme, a l'empresa i l'ocupació, i també va ser regidora de la Florida de les Planes i de Pubia Casas Canserra. Després de les darreres eleccions, Rocío Ramírez va assumir la setena tinença d'alcaldia de l'àrea de TIC i de relacions amb la ciutadania. Amb l'arribada de David Quirós, a l'alcaldia va passar a ser només regidora. També ha estat del darrer ple de Para Teresa Redondo, que és la secretària municipal de l'Ajuntament des de l'any 2008 i que ara jubila.
Me llevo mi libreta de objetivos con muchos conseguidos. Pero evidentemente, cuando se gobierna con ambición y voluntad de mejora, la carpeta de temas pendiente siempre es más abultada que los objetivos logrados. Pero sin ningún indicio de conformismo o de autocomplacencia, me voy orgullosa del trabajo hecho. He aportado todo lo que he podido y sabido. He trabajado con grandes equipos de servidores públicos. Y he disfrutado del cariño de muchos vecinos y vecinas, un cariño exigente, claro que sí, porque nuestro trabajo es por ellos y para ellos.
El grup municipal del Partit Popular de l'Hospitalet ha valorat de manera negativa els primers 100 dies de l'alcalde David Quirós al capdavant de l'Ajuntament. La portaveu dels populars, Sonia Esplugas, ha dit avui en roda de premsa que considera que la situació no ha millorat respecte al mandat de Núria Marín i des del grup municipal critiquen que les 5 escoles bressol que havien de passar a la xarxa pública no s'han municipalitzat. Els populars també suspenen el Pla Especial de Seguretat d'Estiu, així com les novetats aprovades en el darrer ple.
Teniendo unos servicios dejados de las manos de Dios, teniendo unos barrios que realmente están abandonados y por tanto el balance que hacemos desde el Partido Popular a estos 100 días de gobierno es un balance negativo, decepcionante y esperamos que el nuevo alcalde a partir de ahora, a partir del 101 días, pues intente mejorar la situación porque realmente es urgente. Tenemos una ciudad que está en la UCI, necesita de cuidados intensivos y no vemos que el nuevo alcalde esté procediendo de la mejor manera para solucionar los problemas que tenemos.
Després de molts anys d'endarreriments, aquest dimecres ha obert les seves portes al nou CAP Florida Sud a l'Avinguda Catalunya, un equipament llargament reivindicat pel barri i que permetrà alliberar espai a l'actual CAP Florida del Parc dels Ocellets.
El CAP Florida Sud ha entrat en funcionament amb 25 consultes noves. Ofereix atenció de medicina de família, infermeria, treball social sanitari, fisioteràpia, nutrició i compta també amb una sala d'extraccions. El nou equipament, un cop funcioni a ple rendiment, hauria de donar resposta a l'increment de població del barri. Els primers usuaris i usuàries ja han fet les seves valoracions.
Parece agradable, parece que está bien hecho y ideado. Así que ahora, cuando lo experimentemos, podremos ver lo efectivo que es.
Bien, por lo menos el primer día tiene que estar así, si no... Si se va desgastando ya no es lo mismo.
Hombre, ahora la cosa se reparte más, ¿no? Se divide más. Claro. Allí Florida Norte y aquí Florida Sur. Això quiere decir que ahora iremos supuestamente mejor.
El nou equipament farà possible descongestionar el Cap Florida Nord, ubicat al Parc dels Ocellets, i que en els darrers anys havia rebut moltes queixes veïnals.
Porque claro, antes en el otro el sitio se había hecho pequeño, el barrio cada día ha crecido más, hay mucha gente, entonces yo creo que ha sido acertado y que va a ser muy positivo.
Bueno, yo tengo que seguir yendo porque pediatría se ha quedado allí. Entonces, yo para el niño tengo que seguir yendo, estaré allí y aquí, en los dos. Hombre, yo hubiera preferido que pediatría también lo hubieran traído, claro, porque si no, el día que tenga visita para los dos, pues tengo que estar para arriba y para abajo.
Era pequeño, pero bueno, ahora siempre, antes de la pandemia siempre estaba aquello petado, pero ahora nunca había gente.
L'obertura del Cap Florida Sud ha tancat una reivindicació històrica, però tot just ara comença una de nova a l'Escola Bressol Municipal, Casa de les Flors.
Sobre l'obertura del Cap Florida Sud, el nostre company Sergi Esparza ha pogut parlar amb la presidenta de la Federació d'Associacions de Veïns de l'Hospitalet, Maite de la Concha. Bona tarda, Sergi. Com s'ha viscut aquest primer dia de posada en marxa d'aquest nou cap?
Bona tarda. Doncs dia important, potser històric fins i tot, pel barri de la Florida, que ha vist com avui, dimecres 25 de setembre, s'inaugura per fi el que és el nou centre d'atenció primària, el CAP de Florida Sud. Una reivindicació llargament defensada pels veïns i veïnes d'aquest barri de la Florida. Per copsar l'opinió dels veïns i les veïnes, doncs tenim a la Maite de la Concha, que com ja ho sabeu és la presidenta de la Federació d'Associacions de Veïns i Veïnes de l'Hospitalet i també, doncs, presidenta de l'Associació Veïnal Districte Quart, la Florida Les Planes. Maite de la Concha, bon dia, què tal?
Buenos días.
Doncs jo m'he atrevit a dir que era un dia avui, no sé si històric, pel barri de la Florida, perquè s'ha inaugurat aquest CAP Florida Sud a l'Avinguda Catalunya, 92-98. No cal dir que portàveu molts anys reivindicant per fi aquesta obertura. Què significa pel barri, pels veïns, les veïnes, aquest fet?
Bueno, es interesante, son unas instalaciones estupendas, pero insuficientes. Tenemos a 50.000 habitantes desplazándose a hospitales y centros médicos porque faltan especialistas, faltan geriatras, pediatras, dermatólogo, cardiólogo, falta de todo y además no han contratado más profesionales de la medicina. Necesitaríamos también una sala de diagnosis de imagen y también necesitaríamos una sala de rehabilitación. Todo esto perjudica a la ciudadanía, es un trastorno, esta romería de enfermos yendo a otros centros distantes les supone un perjuicio en su salud, en su economía y también en su bienestar y en su conciliación familiar. La Federación de Asociaciones Vecinales de Hospitalet seguirá ayudando cada martes en un CAP diferente, ayudando a los usuarios para que presenten sus quejas sobre sus quejas médicas, sobre las deficiencias que pueda haber. Esto se solucionaría, todas estas carencias se solucionarían poniendo recursos en los CAPs. ¿Qué reclamaciones puede hacer el ciudadano? El ciudadano tiene derecho a reclamar si le atienden la visita médica más tarde de 48 horas, si le retrasan o le suspenden la cirugía o una prueba diagnóstica o la visita. Además, tiene derecho a que le hagan las recetas en el momento, a que le den su recordatorio de la visita que le toca hacer. Si tiene usted una queja de que no le atienden, de que la ambulancia tarda en venir a recogerle o que tarda en devolverle a su casa, también puede hacer esa reclamación. En fin, cualquier deficiencia o cualquier falta de atención que usted encuentre en la atención a la sanidad pública, nosotros le ayudaremos, nosotros le facilitaremos el formulario i l'ajudaremos a registrar-lo.
Entenc llavors per les teves paraules que des de la federació doncs esteu amb una satisfacció a mitges, no? Imagino que contents pel continent, vull dir, per les instal·lacions noves que fan que la visita mèdica doncs sigui més amable, però no pel contingut, no? Perquè veig que la reivindicació de més personal mèdic, també d'infermeria, sobretot per reduir aquesta llista d'esperes, que sigui de 48 hores, això no canvia pel que estàs dient, i intueixo que la batalla continua per part de vosaltres.
Por supuesto, y no se trata solamente del CAF Florida Sur, se trata de todos los ambulatorios, de todos los CAPs de la ciudad. Estaremos ayudando cada martes en un CAP diferente, porque el que te tengan esperando una hora, dos horas a que te atienda el médico y todas estas deficiencias que he señalado, es un perjuicio para los usuarios y tenemos que defender. Estamos esperando el CUAP de San José, que también estamos pendiente, y por supuesto también estamos pendientes del compromiso de que necesitamos un potente hospital general Can Rigal, como se prometió. Rechazamos la privatización de la sanidad, defendemos una sanidad pública 100% y esperamos que el personal sanitario y los médicos nos apoyen.
Perfecte, doncs moltes gràcies, Maite de la Concha. Doncs ja ho heu escoltat, satisfacció a mitges pel que fa a aquesta inauguració avui del CAP de Florida Sud, ja que les velles reivindicacions de dotar els equipaments de més personal mèdic i d'infermeria, aquesta reivindicació continua i sembla que serà per un temps força llarg.
La tercera edició del Congrés de Districte preveu batre rècords d'assistents. Els organitzadors esperen reunir més de 12.000 assistents i 400 ponents del sector immobiliari al recinte de Fira Gran Via. Fins divendres, el Saló comptarà amb la participació de 1.200 inversors i es realitzaran més de 300 reunions de treball.
El sector immobiliari és un reflex de la situació que viu el país, molt sensible a les necessitats de vivenda, sobretot de l'accés als joves i famílies amb pocs recursos a aquests habitatges. El món del capital immobiliari aposta per potenciar l'habitatge social com un dels reptes de país per tractar de solucionar el problema de la vivenda.
A Catalunya, a Espanya, no arriba al 2% el parc de vivenda social instal·lat, construït, val? Això vol dir que no s'ha fomentat en el nostre país i, en canvi, per exemple, si te'n vas a un país veí com a França, el 17% d'un parc de vivenda molt més ampli és vivenda social, vivenda assequible, no? I si te'n vas a Alemanya, a Àustria, o ja no parlem als països nòrdics, aquest percentatge s'eleva quasi al 30%, no?
Una de les multinacionals que està present en aquesta fira és l'empresa Zebra, dedicat a la consulta immobiliària. Des de Zebra han destacat que l'Hospitalet ha fet una aposta pel camp de Life Science, la indústria de la ciència, amb el Biocluster, una iniciativa que portarà molt de valor a la ciutat.
Per tant, jo crec que l'Hospitalet té una gran avantatge competitiva, per exemple, del Biocluster. El Biocluster és un exemple molt clar d'algú que pot aportar molt valor a l'Hospitalet si se sap fer en temps i forma adequats. Per tant, jo crec que l'Hospitalet està fent ben apostar per aquesta via i és una oportunitat que té que aprofitar.
Es preveu que aquesta edició de The District tingui un impacte econòmic de 27 milions d'euros.
I fora del recinte de Fira Gran Via s'han manifestat a primera hora d'aquest matí un centenar de persones, entitats socials i també sindicats de l'habitatge contra la celebració d'aquest congrés immobiliari. Denuncien el caràcter, han dit, especulador d'algunes de les empreses presents al Saló i reivindiquen el dret a l'habitatge digne. Els activistes s'han vestit amb impermeables però no han pogut accedir al recinte degut al desplegament de Mossos d'Esquadra. L'any passat els manifestants van llençar pintura als assistents del congrés. Enguany no s'han registrat incidents.
Esta mañana nos hemos reunido aquí en la Fira de Barcelona, más de un centenar de colectivos, para denunciar que estamos en contra de la celebración de The District. Por tercer año consecutivo salimos a la calle para explicar que no nos gusta este modelo de ciudad que nos están vendiendo, que estamos hartas de pagar más de la mitad de nuestro sueldo para poder vivir en una casa, que estamos hartas de que nos expulsen de nuestras viviendas para convertirlas en alquileres temporales o en co-livings. Nos responden mandando mucha policía, demuestra que realmente somos una posible amenaza para, para la celebración de este tipo de congreso, y además también nos demuestra que los políticos al final están al lado de esta gente de la celebración de este tipo de congresos.
El centre d'esport Hospitalet no ha començat bé la temporada i una de les coses que sembla que no acaba de funcionar és la part davantera. Les ocasions fallades estan sent un mal de cap per l'equip riberenc.
4 punts de 9 possibles és el balanç de l'Hospi en aquestes 3 primeres jornades. Un inici de temporada irregular en una tercera federació que enguany sembla molt més igualada i dura que el curs passat. I una sensació bastant comuna és que al centre d'esport Hospitalet li falta gol. Però és realment així? Si mirem les dades, trobem que riberencs han sumat 4 gols i han marcat en tots els partits disputats. Només són 3 jornades, però és el quart equip més golejador i, a més, els gols han vingut de 4 jugadors diferents. Tot això serien dades positives, però el cas és que, sobretot en els partits de casa, la sensació és que s'han fallat diverses ocasions. A l'últim duel, a més, això va costar 2 punts.
És un tema mental dels delanters, que tinguin la confiança, no?, per fer els gols, i bueno, a partir d'aquí nosaltres li estem donant la importància que té, no?, perquè és obvi que la responsabilitat a l'hora de cadascú assumir, no?, la part, igual que el porter parar, doncs el delanter fer gols. I ja et dic, és un tema mental, jo espero que, bueno, que comencin a agafar més confiança, no? Hem vist Sanko també bastant participatiu, Carlos, Joel avui fa un gol, Sejo també ha estat, crec que molt bé i generat molt per fora. Bueno, a partir d'aquí és donar-li continuïtat, donar-los confiança i res, esperar que arribin.
Bueno, jo no crec que costi tant marcar gols, jo crec que el costa més és aquest últim passe, l'última línia, aquesta última centrada que sigui bona, però són coses que, bueno, a poc a poc ens anirem coneixent més i més i acabaran sortint segur.
El mateix Joan Sánchez ha dit públicament que la plantilla podria no estar tancada i que la incorporació d'un davanter seria la prioritat. En un mercat que no es tanca, aquesta opció continua oberta, tot i que caldrà veure si l'Hospi decideix apostar per un nou atacant o, de moment, prefereix esperar.
Amb la informació esportiva ho deixem aquí, abans però fem un repàs de les notícies més destacades d'aquesta jornada. El ple municipal aprova una nova ordenança per regular la gestió dels residus que contempla un augment notori de les sancions per qui incompleixi la norma. Entrarà en vigor en uns mesos després del període d'exposició pública i delegacions. Des d'avui ja està en marxa el nou CAP Florida Sud a l'Avinguda Catalunya, un equipament llarg ben reivindicat pel barri i que permetrà alliberar espai a l'actual CAP Florida del Parc dels Ocellets. La tercera edició del Saló The District arrenca amb protestes. Es tracta d'una de les fires internacionals més importants del sector immobiliari d'Europa, en el que s'esperen 12.000 assistents. I això és tot. Per més informació poden consultar el portal dels mitjans de comunicació, l'elacdigital.cat. Que vagi molt bé i fins demà.